Avui a Protagonistes ens toca parlar de números, ens toca parlar d'economia i pendents estem d'aquesta aprovació dels pressupostos en el proper ple ordinari. I per parlar en propietat del tema, avui tenim el màxim responsable d'economia de l'Ajuntament, com és el tinent d'alcalde Jordi Joli, a qui agraïm la seva presència aquí. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anirem al gra ja pel tema que ens interessa, els calerons a les butxaques dels santcugatencs i aquests pressupostos que ja tenim en propera convocatòria. Senyor Joli, de quins pressupostos estem parlant de cara al 2010?
Estem parlant, primer de tot, d'uns pressupostos difícils, no? Uns pressupostos com han estat aquest darrer any, no? El 2009 ja va ser un pressupost molt complicat, l'escenari és difícil per tothom i és difícil també en especial pel món local, no? Perquè s'està veient molt afectat per aquesta davallada d'ingressos generals, uns ingressos que el món local provenien fonamentalment del sector de la construcció, un finançament que estava molt basat en el creixement territorial dels municipis, impostos de construccions i obres, plusvàlues. Tot això doncs estava alimentant en gran mesura la despesa corrent. I aquest és un dels greus errors que ha comès el nostre país en general, no? El tema de dependre o traslladar, no tant de gaudir, diguéssim, d'aquest import, d'aquest moment que en conjunt com a país, doncs tots d'una manera o una altra, doncs hem pujat aquest carro, la política també i el món local en especial, sinó per traslladar aquests ingressos, que eren uns ingressos conjunturals, a una despesa que és molt fixa, que és la despesa corrent, la que fa l'administració pública en el seu dia a dia i tot això que ja coneixeu del tema de les competències, que si són pròpies o són impròpies, però al final el món local té aquesta tendència a voler donar resposta a tot, allò que li toca i allò que no li toca, perquè efectivament és l'administració més propera als ciutadans. Però clar, ho feia amb uns recursos que eren limitats en el temps, és a dir, que arribava un moment que per una raó o una altra deixarien de produir-se. I això ha arribat en forma de crisi. Nosaltres, en el seu moment, i és el del que estem més satisfets, és que amb aquesta política que ja sabeu que els darrers anys hem vingut aplicant amb molt rigor sobre els temes de gestió i sobre els temes d'entendre que economia és política en el món local, no? No pot ser tenir unes institucions públiques o una administració pública que no es preocupi en gran mesura per lo que és la bona gestió dels recursos públics, perquè al final són els diners de tots els ciutadans, no? D'aquesta manera no preveiem que vindria una crisi com la que ens ha caigut a sobre i que estem patint totes les seves conseqüències, però sí que sabíem que el model de ciutat que s'ha encugat tenia un creixement, que tenia una gran quantitat de fonts d'ingressos que ens provenien de la construcció i de les obres en general que es produïen al municipi, que això alimentava la nostra despesa corrent i això no podia ser. I en tots aquests últims anys, tots aquests concretament 5 últims anys, aquest Ajuntament doncs va fer superàvits econòmics molt importants perquè no traslladàvem aquest import a la despesa corrent. És a dir, aquest era un esforç políticament important de fer, perquè en un moment donat que tens molts recursos econòmics, la pressió política per la despesa de tots els àmbits és important. Llavors allà ser capaç o de fer una política més mirant al llarg termini de la ciutat i dir, senyors, arribarà un dia que aquesta ciutat deixarà de créixer i, per tant, tots aquests ingressos que ens provenen de la construcció ja no existiran, per tant, no demaneu o no demanem tots plegats de gastar-ho, perquè si no aquí tindrem un problema de deficitari important de futur. Això en el seu moment doncs ho hem saber fer i arribada la crisi doncs ens trobem que hem deixat de tindre aquests superàvits, però podem afrontar la situació amb molta solidesa i amb molta fortalesa.
I el 2010?
2010 el seguirem passant relativament bé, forts econòmicament parlant, sense uns ratis d'endeutament importants, amb un pressupost però molt ajustat, una davallada en general del 2,5%, però parlar d'un retall del 2,5%, si m'ho permeteu, en aquests moments de dificultats tan greus i amb altres escenaris o amb altres poblacions que es veuen unes baixades molt importants, doncs és una baixada més que assumible. No?
Llavors, globalment, de quin pressupost estem parlant?
Globalment estem parlant d'un pressupost d'uns 93 milions i mig d'euros en quant a despesa corrent. Aquest és el pressupost, això sense tenir en compte les inversions, que aquí hauríem d'afegir-hi.
Aquí més o menys estem ja parlant de quan aproximadament?
Estaríem parlant de 14 milions d'euros més, que serien la quantitat que nosaltres directament podem finançar amb inversions sense anar més endeutament, perquè aquesta ha estat també una decisió presa. Volem mantindre l'estabilitat pressupostària, no volem anar més, tot i que tenim recorregut, de moment creiem que ens en podem sortir prou bé. posem molt èmfasi en el que hem anomenat reenginyeria de serveis, és a dir, tot el tema de gestió, no? De dir, escolta, si tenim un pressupost pràcticament de 100 milions d'euros, fixeu-vos, en el món local hi ha molta despesa que no és discrecional políticament parlant. És a dir, la discrecionalitat d'un ajuntament com el de Sant Cugat, dius, bé, arriba un partit polític i diu, bé, jo em vull gastar aquests diners amb això lliurement o aquests altres amb allò altre, aquesta discrecionalitat ve a ser d'aproximadament un 5-6%. És a dir, si fem números rodons, per arrodonir-ho, 100 milions d'euros, d'aquests 100, 5-6 milions són els discrecionals purament parlant per part d'un polític, no? Els altres 94 formen part de la despesa fixa habitual. Clar, com és d'important gestionar bé aquests 94? Però aquest ja és un exercici més difícil, és molt més fàcil triar d'aquells que tu tens de discrecionals que no pas agafar el moll de l'os i dir, escolta, és normal que ens gastem aquests 94 milions, en què ens els gastem, en què podem millorar, quins serveis es poden deixar de fer o quins serveis es poden fer d'una altra manera i reduir aquesta despesa.
Llavors seria un pressupost que seria estable dins la gravetat, seria una miqueta la radiografia.
Exacte.
Dins la situació que hi ha en aquests moments. Quin paper ha tingut els fons d'inversió local que han vingut des de Madrid per salvar aquesta situació? Pel que fa al tema
important,
de...
Ha estat un tema important. No entrarem en valorar si això realment és el que necessita el país, que jo personalment et diria que no. O sigui, els problemes de país venen per un altre lloc que no en el de la inversió puntual en obra a carrer. És una mesura que té el seu impacte econòmic, que va bé, que al món local li va bé, perquè evidentment això què ens ha possibilitat? Anteriorment a saber que existia aquest fons local per part de l'Estat espanyol, nosaltres ens plantejàvem la possibilitat de fer més inversió utilitzant les nostres línies d'endeutament, utilitzant la nostra capacitat d'endeutament que segueix existint. En el moment que arriba aquest fail, aquest fons d'inversió, no cal fer aquest exercici addicional i no cal forçar les màquines i és millor guardar-te,
o sigui,
aquest comodí actualment.
Sant Cugat, senyor Joli, hagués mantingut el tipus sense si no haguessin arribat,
hagués,
o sigui, hagués pogut donar resposta als ciutadans?
Hagués pogut donar resposta i hagués fet la mateixa capacitat d'inversió que possiblement farà amb el fail. El que sí que no t'enganyaré, estàvem gastant un comodí que a hores d'ara seguim tenint a la nostra disposició.
Senyor Joli, continuem parlant de pressupostos. Voldríem saber, que és aquí on toquem més la fibra sensible, quines partides enguany es veuen retallades, quines es mantenen i quines, per sort, doncs, s'apugen, que més o menys ens ho podem imaginar.
Doncs una mica segueix la mateixa línia que vam aplicar el 2009. Com sabeu, treballem amb objectius estratègics definits per mandat, i dos són els eixos fonamentals que continuen sent els mateixos. El primer, reactivació econòmica. Ser conscients de que la reactivació econòmica i la superació de la crisi passarà perquè les empreses ens funcionin, perquè realment hi hagi reactivació de l'economia, perquè els agents econòmics puguin guanyar confiança i que tot això vagi endavant. Per tant, reactivació econòmica per un cantó i funció social, és a dir, ajudar aquells que estan patint les conseqüències de la crisi d'una manera més intensa, ser capaços de donar resposta, d'atendre aquestes necessitats i de tindre també una reserva i una feina que es pugui adequar a aquestes necessitats.
O sigui que puja promoció econòmica, puja serveis socials i suposo que toquen rebaixar, entenem, cultura,
a grans trets,
més o menys.
És així, a grans trets sí, però també m'agradaria que entenguéssim que el fet de treballar per objectius ens ha fet treballar amb molta transversalitat. És a dia d'avui nosaltres fins i tot, si entreu a analitzar els pressupostos de l'Ajuntament, que sabeu que són per objectius, veureu que no es tracten des d'una vessant pura i exclusivament per àmbits, sinó de dir quins són els objectius importants de tota l'organització que afecten a aquests eixos. O sigui, la manera de treballar ha sigut dir, sabem quins són els dos eixos, que les empreses ens funcionin, que hi hagi reactivació econòmica, que es pugui generar a treball, que aquest municipi sigui pròsper en el futur amb el que és activitat econòmica, etc, etc. I la funció social. Molt bé, a partir d'aquí anem veient tots els objectius de tota l'organització i escollim aquests que estan directament relacionats amb un d'aquests dos eixos. I aquests són absolutament intocables. O és més, algun d'ells van a més econòmicament parlant.
I tal com van demanar els republicans en l'últim ple, s'apujarà aquest fons de contingències per despesa social, senyor Joly?
N'hem estat parlant.
S'apujaran i més o menys en quant?
Hem estat parlant i molt, concretament amb Esquerra Republicana de Catalunya. Fa moltes setmanes i mesos que estem negociant al respecte, tant pel seguiment del pacte actual que tenim, també amb Iniciativa per Catalunya el 2009. Sembla ser que això es pot repetir amb Esquerra Republicana, sobretot de cara al 2010, i un dels punts, efectivament, és el que em comentes, aquest fons de contingència que vam crear el 2009, que era de 700.000 euros, es torna a crear el mateix fons pel 2010 amb el mateix import, i inclús, addicionalment, de cara al que són les polítiques d'ocupació, es pressupostaran 200.000 euros addicionals per tot el que són polítiques d'ocupació, i intentarem sobretot posar-nos al cantó de la petita i mitjana empresa, que jo crec que estem patint quelcom que és molt preocupant, i més tenint una economia com la que tenim la catalana, que estava molt basada en el teixit de la petita i mitjana empresa. Aquesta empresa té por a contractar, o sigui, ha agafat pànic a la contractació, perquè se n'ha adonat, ho ha passat molt malament, i ho està passant molt malament. Clar, no és el mateix una gran empresa que pot tenir problemes molt seriosos, evidentment, com totes les empreses, quan té que fer front a aquesta despesa de personal, aquest compromís, diguéssim, amb tot el que és la seva plantilla laboral. Això ho pateix en especial la petita empresa, no? El petit emprenedor. Ens fem farts de dir, escolta, sigues emprenedor, crea el teu negoci, vinga, anima't, tira endavant. Sí, però aquest emprenedor després, si creix, que tots esperem que creixi, que es faci gran, ha de contractar gent. I té pànic, i té pànic a contractar, i inclús hi ha moltes empreses que eren 5 o 10 i que ara són 2 o 3, i resulta que amb la crisi s'estan facturant molt menys, però és que estan guanyant més diners, fins i tot es produeix aquesta paradoxa, i aquests senyors ja no voldran contractar en el futur, i aquí hem d'incidir molt, molt clarament, ens hem de posar al seu cantó, i jo crec que hem de fer quelcom que no hem fet anteriorment, que és ser conscients de com és d'important aquesta tasca que fa el petit empresari, aquesta voluntat que li posen al dia a dia, i com és d'important pel país, i agrair-li en la mesura de saber-nos posar al seu costat.
Avancem a més temes, tanquem el tema de pressupostos. Senyor Joly, encara ens resten...
Disculpa, perquè m'allargo massa, segur, com sempre.
Ens resten també altres qüestions que volem tocar ràpidament. Parlem del tema d'impostos. Les persones amb dificultats econòmiques, vam anunciar en el seu moment, podrien faccionar el pagament de tots els impostos municipals sense necessitat de portar un aval bancari. Voldríem saber si hi ha dades al respecte i sobretot si aquest tema finalment va ampliar-se amb més millores.
Es va ampliar, era fins als 12.000 euros i es va ampliar als 24.000 euros sense la necessitat d'aportar un aval i per un aplaçament de fins a 12 mesos. Les dades que tinc al respecte en aquests moments és que 36 contribuents han fet ús d'aquesta mesura.
I que finalment, i per això ho volíem puntualitzar, aquest pagament el podríem fer durant un any, teníem entès, em penso que finalment es podia ampliar fins a 2 anys.
Fins a 2 anys, fins a 24 mesos, correcte.
Per poder facilitar la situació d'aquelles persones que es troben amb dificultats econòmiques. També en relació a una altra qüestió i parlant d'impostos, senyor Joly diu al PSC o com a mínim insta a la Sindicatura de Comptes que analitzi la gestió dels impostos que va fer impuls entre l'any 1999 i l'any 2005, perquè, segons van publicar l'altre dia, diuen que l'Ajuntament hauria deixat de recaptar almenys 8 milions d'euros.
A mi aquesta és una informació que no m'arriba de nou quan la llegeixo a través de premsa, sinó la visc personalment també en el propi ple municipal, on al final del ple es fan ja un torn de pregs i de preguntes i allà es planteja aquest tema. A mi em va sorprendre, sincerament em va sorprendre, i ho dic molt, molt clarament, perquè considero que és un tema, a més, que si un intenta treure un tema fora de, diguéssim, atemporalment, no? Perquè això ve de, estem parlant d'una gestió de tributs des del 2000 fins al 2005, estem al 2010, o sigui, estem discutint els pressupostos del 2010. Si es treu perquè en algun moment no hi ha hagut informació al respecte, escolta, ho entendria perfectíssimament, però és que això va ser el debat permanent de tots aquests anys. Ple rere ple, la situació econòmica de l'Ajuntament, un dels grans temes que s'hi posa èmfasi, a més que un dels grans temes que el propi Ajuntament, que el propi govern, sap que hi té un punt feble, I això ens hem fet farts de dir-ho. No ho hem amagat pas mai de que aquesta ciutat, com en molts altres temes, ha patit un gran creixement. I l'administració pública, l'organització que ha de fer front a aquest creixement, es va veure molt desbocada. Es va veure amb una tensió molt important. I un dels processos que quedava més afectat era la gestió tributària, que inicialment la feia el propi Ajuntament, que després externalitza a través del que es va anomenar l'oficina de l'Impulsis, i que finalment, veient la gran quantitat de recursos que tenia que aportar per tindre aquest procés que funcioni bé, i vam entendre que no gestionar tributs no aportava valor afegit a la ciutat, perquè és una feina molt reglada, molt mecànica, i finalment decidim traspassar la Diputació de Barcelona. L'economia en aquesta ciutat ens funciona bé. La gestió tributària a dia d'avui s'hi està pràcticament a ratis del 99,8% de la seva capacitat executiva. És precisament perquè ha estat un tema principal que ha volgut resoldre l'equip de govern.
Llavors, en aquella època, senyor Joly, responent al PSC, que
sí,
diria que van ser moments difícils per
Impulsis,
que no va recaptar-se potser tot el que caldria?
No, i que no és una qüestió de recaptació només, és una qüestió de que els padrons municipals, molts d'ells estan duplicats, hi ha paper que no és correcte, s'està girant un IBI que no correspon perquè és una persona que hi ha hagut una defunció i resulta que allò no s'ha donat de baixa correcta, i allò, fixis, que va passant any rere any i pots anar arrossegant, això es va multiplicant, o sigui, té una efecte multiplicador. Tu ho poses en un pressupost, no ho dones de baixa perquè no ho pots donar de baixa, i l'any següent es torna a pressupostar i torna a alimentar la despesa. No? Això s'ha d'anar netejant progressivament i forma part del dia a dia de qualsevol ens local, de qualsevol administració. És un tema tributari de primera línia. En qualsevol cas, el PSC té tot el dret del món a demanar això. I si creu convenient quedar instal·lat a la sindicatura, benvingut sigui. O sigui, no tenia absolutament, jo no tinc res a dir contra, al contrari. Escolta, si com més fiscalitzats estem, millor. Més tensió tindré a la nostra organització, jo sóc responsable d'aquesta organització, i a mi qualsevol cosa que impliqui fiscalització, li dic sincerament, em preocupa positivament, des del punt de vista de que crec que és una oportunitat, fins i tot, per tensionar encara més l'administració pública, per fer-la conscient de que les coses s'han de fer ben fetes, i això sí que tinc aquella sensació de dir, tenim molta feina, tenim molts problemes, tenim una crisi molt forta, tenim que anem molt justos amb tot el que volem fer. Home, jo crec que a dia d'avui tornar a treure o intentar posar a debat públic quelcom de fa 5 anys, sembla allò que dius, home, potser no sé, és que no hi ha res més a rascar i ara ens dediquem a trobar aquestes coses. Em sap greu des d'aquest punt de vista, dir que això requereix esforços i temps i dedicació d'un tema que crec que no s'ho mereix a dia d'avui.
Senyor Joly, en prenem nota, ens queden 3 qüestions per abordar i ho farem ara mateix. Pel que fa a l'IET, tenim novetats després de que, ja recordem, Sant Cugat va perdre poder acollir aquesta seu de l'Institut Europeu de Tecnologia, exactament aquell paper que havia de realitzar. Com està exactament, hi ha algun moviment al respecte, aquesta seu tècnica com evoluciona?
Amb el tema de l'Institut Europeu de Tecnologia, jo crec que vam fer un pas endavant molt, molt important. No ens va vindre la seu, n'érem conscients que estàvem apostant per quelcom que teníem tots els números de no aconseguir, per això que ja sabeu que els països de l'est doncs tenien aquí un avantatge molt, molt, molt important. El nostre objectiu era posicionar la ciutat amb els temes que, fixeu-vos, a dia d'avui són els importants i els rellevants, no? Que tenim un model econòmic que ha d'apostar pel valor afegit, que ha d'apostar pel coneixement, que ha d'apostar per la ciència, per la innovació, per anar més enllà del que són capaços de fer les economies emergents, sobretot, que ens competeixen per cost. Llavors, jo crec que això és un tema que ja tenim força, força superat, de ser conscients que per cost no podem competir, hem de trobar altres vies, i concretament hem de ser capaços també de diversificar la nostra economia, que estava molt basada única i exclusivament en la construcció. Per això anàvem a l'EIT, per tot el que implicava. Hi havia dues propostes complementàries, a part de la seu, que vam treballar molt. Una d'elles és la que menciones, de ser una mica la seu de lo que seria la part gestora de l'Institut Europeu de
Tecnologia. I això com està? Està arrencant? Ho tenim?
Això està proposat, està amb alguna... Sabeu també que això funciona pel que han anomenat QICs, que són les xarxes de coneixement i innovació, per temàtiques, i hi ha alguna d'aquestes temàtiques on s'està proposant que Sant Cugat sigui la seu de la gestió d'aquestes primeres QICs que es comencen a consolidar. Això hi ha el tema de l'EIT Junior, del tema d'aquest centre d'ensenyament per formar aquesta cultura, aquesta manera de pensar amb etapes molt més inicials, amb tot el que són els nostres nens i nenes, que puguin tindre la possibilitat d'anar a centres que inspirin aquesta vocació i aquesta manera de treballar de cara al futur. Això s'està tirant endavant amb el que és l'espai d'empresa i coneixement, i bé, en general, doncs anem alimentant-nos d'aquest posicionament que va significar l'Institut Europeu de Tecnologia. Acabarem tenint aquesta seu? Jo crec que això ho diran només el temps. Hi ha un Consell de l'Institut Europeu de Tecnologia on se li han presentat totes aquestes propostes. Hi han converses amb Budapest, estem intentant de fer acords amb Budapest amb aquestes temàtiques. Hem parlat
estem
amb el ministre,
una mica de...
el secretari general d'Innovació n'està al càrrec, està intentant ajudar a Sant Cugat amb aquesta matèria. No en tinc cap dubte que Sant Cugat, sempre, per qualsevol cosa que hi ha de l'Institut Europeu de Tecnologia, jo crec que hem d'estar força orgullosos de saber que estem allà. Qualsevol cosa nova que es fa, si s'ha de buscar territori, Sant Cugat és una peça clau en aquest context.
Molt bé, i ja per anar acabant, senyor Joli, ara sí que se'ns acaba el temps, li demanaria brevetat. En primer lloc, Sant Cugat Tribuna, proper convidat, novetats, i quan ho tindrem?
Tenim un aperitiu Sant Cugat Tribuna aquest divendres, concretament. Fem una sessió de treball molt interessant amb la Càmera de Comerç Hispanoamericana, UBC de Nova York, per tal d'animar aquelles empreses que vulguin engegar la seva activitat i atrevir-se a entrar al mercat americà, doncs tenen l'oportunitat de tindre converses bilaterals amb la direcció d'aquesta Càmera de Comerç i al mateix temps també amb l'aportació de l'experiència personal d'una empresa força nostra, perquè és d'aquí del Triangle Innovació de Catalunya, a Cerdanyola, Natura Viser, una empresa catalana que ha estat capaç de posicionar-se a nivell mundial en la primera línia, no? Amb les estrelles de Hollywood i amb tots els seus productes de cosmètica. És realment una experiència maca i el seu vicepresident vindrà a explicar-nos com va funcionar aquesta aventura, que no tots són flors i violes, que quan engegues doncs, tens que córrer riscos, ells els van córrer, els van superar, i per tant tenim una sessió de treball interessant des del punt de vista de l'experiència pràctica de Natura Viser i la possibilitat de que les nostres empreses puguin tindre sessions de treball bilaterals amb la direcció d'aquesta Càmera de Comerç i a veure si s'animen a fer algunes coses als Estats Units.
I ja per últim, de cara als Premis a la Transparència que recentment ha obtingut l'Ajuntament de Sant Cugat, la pregunta seria com pensa el consistori rentabilitzar aquests premis en el sentit profitós de la paraula, no? Com poder compartir una mica l'experiència amb altres administracions?
Per descomptat, el premi al final no deixa de ser una cosa puntual d'un moment determinat i evidentment estem molt, molt satisfets i molt orgullosos d'haver tingut aquests reconeixements, el de la transparència, que és una mica la conseqüència d'un model de gestió implantat que, com bé sabeu, doncs, ha estat guardonat també des de Maastricht com una de les millors, la millor organització a nivell europeu pel que fa gestió, lideratge i gestió del canvi. Al final, això a nosaltres el que ens agradaria, més enllà de que és un bon model de gestió, o algú pot creure que bueno, podria ser d'alguna altra forma, això ja no hi entrarem, millor o pitjor model de gestió, que s'ha de mirar d'exportar, sobretot nosaltres el que volem realment incidir en que un model com aquest demana un altre tipus de política, demana un altre tipus de perfil polític, demana una política no tan basada en el curtterminisme i en el debat o la batalleta del dia a dia i del titular fàcil, sinó que demana un polític que és capaç d'entendre el seu territori amb una visió de llarg termini, de posicionar-se al món, de posicionar la seva societat. Pensem que a vegades veiem la gestió pública o l'administració pública com una cosa en paral·lel, i això no és així. L'administració pública, la gestió pública és l'empresa de la política. Si no som capaços de tindre un país que sap funcionar, fer funcionar bé les seves administracions públiques, les seves organitzacions, és un país, és una política sense empresa, sense capacitat executiva. I ara, malauradament, tenim aquests dos mons massa separats. Per tant, necessitem, aquí m'allargaria un pèl massa, però vaja, amb la pregunta que em fas, poso èmfasi amb el fet de que necessitem uns polítics que siguin capaços de veure les coses d'una altra manera i una administració pública amb uns directius públics tant o millor preparats que aquells que puguin estar a l'empresa privada. perquè en definitiva gestionem entre tots plegats més del 50% del PIB del país. Imaginem si n'és d'important perquè la societat funcioni, que les nostres empreses funcionin, que tinguem oportunitats laborals, és molt important. Per tant, aquesta és la conclusió que en traiem de tots aquests premis i intentarem seguir treballant per transmetre aquesta il·lusió.
Doncs, senyor Joli, ens quedem amb aquesta recepta, a veure com qualla, i agrair la seva presència avui al magazín Sant Cugat a Fons.
Moltes gràcies a vosaltres.